Doncs cada dijous a aquesta hora parlem de llibres, parlem d'activitat, parlem de temes diversos, però sempre doncs, que es manifesten a través de les pàgines dels llibres. Però ja sabeu que cada començament de mes fem un repàs de les activitats que es fan a les diferents biblioteques de la ciutat. És un contingut que ens ha preparat l'Eva Garrido.
Del 23 d'abril al 2 de juny, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acull l'exposició Tu ets un altre jo, a càrrec dels alumnes de les escoles Joan Maragall, l'Olivera i Pi d'en Xandri. Fins al 2 de juny, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acollirà l'exposició La vitrina 2, a càrrec dels alumnes del taller Triangle. Fins al 15 de maig hi haurà l'exposició Éssers diminuts fabulosos a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona. Fins al 31 de juliol, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull l'exposició Cau de llunes, Maria Mercè Marçal. Dijous 3 i 10 de maig i divendres 4 i 11 de maig a les 7 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona oferirà un curs sobre com dir poesia a càrrec d'Elias Barberà. Hi haurà places limitades i per això cal una inscripció prèvia. Divendres 4 i 18 de maig a 11:45 del matí, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori oferirà una altra sessió de l'Espai Nadó. Dissabte 5 de maig a les 11 i a 12:45 del matí hi haurà el taller infantil Explorem a càrrec de Sara Fuente al Library Living Lab de la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori. Del 8 al 27 de maig hi haurà una exposició a la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona, produïda per la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística per celebrar els 10 anys del voluntariat per la llengua. Dimecres 9 de maig a les 6 de la tarda hi haurà una altra sessió de l'Hora del Conte a la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona. Cal recollir el tiquet 2 hores abans de la sessió. Dimecres 9 de maig a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori hi haurà una xerrada a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet sobre la moneda digital. Dijous 10 de maig a 6:45 de la tarda hi haurà un taller de fotogrametria. Escanegem els capitells del monestir de Sant Cugat. Serà el Library Living Lab de la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori i el monestir de Sant Cugat. Dijous 10 de maig a les 8 de la tarda hi haurà l'espectacle per adults L'Abanderat, el bibliobús del front. Serà a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Dissabte 12 de maig a les 12 del matí hi haurà l'espectacle familiar de clown El Globus Vermell, a càrrec de l'Hisenda Roer, a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Dimecres 16 de maig a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona oferirà un taller a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet sobre la venda de productes a internet. Dissabte 19 de maig a les 12 del matí hi haurà El secret del pelegrí, una altra hora del conte a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Es recomana a nens majors de 4 anys. Dissabte 19 de maig a les 12 del matí hi haurà l'Hora del Conte en anglès a la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori a càrrec de Helen Doron Sant Cugat. Dimarts 22 de maig a les 6 de la tarda a la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori hi haurà una altra sessió de l'Hora del Conte amb contes d'arreu d'Europa. Dimarts 22 de maig a 7:45 de la tarda, la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona oferirà un altre cicle de poesia amb Teresa Costa Gramunt i Rodolfo del Hoyo. Dimarts 22 de maig a les 8 de la tarda hi haurà una sessió de Parlem de, aquest cas de Frankenstein a càrrec de Maria Cusó, i serà a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Dimecres 23 de maig a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori ofereix un altre curs a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet sobre com utilitzar el llibre electrònic i l'e-biblio. Dimecres 30 de maig a 6:45 de la tarda, el professor d'informàtica Daniel Escofet oferirà un altre taller sobre seguretat i anonimat a les xarxes. Serà la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona. Dimecres 30 de maig a les 8 del vespre se celebrarà el 10è aniversari del Club de Lectura de Teatre a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater.
Molt bé, doncs tot això és el que ens ofereixen les biblioteques de la ciutat durant aquest mes, els pròxims dies. Però ara entrem en matèria en companyia, com sempre, de la Carme Serret, que avui ens parla d'un tema que direu, ui, això ara... Justícia i literatura.
Efectivament, Carme.
Bon dia.
Bon dia. Avui volíem parlar de... d'un llibre que, aviam, és un llibre que ja té anys, va ser publicat l'any 1995 per una filòsofa bastant coneguda, que és la Martha Nussbaum, que és una filòsofa americana que precisament va rebre el 2012 el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials. Ella és catedràtica de Dret i Ètica a la Universitat de Chicago i és àmpliament coneguda a tots els seus textos a Europa. Ella ha col·laborat molt en estudis amb un economista que és Premi Nobel, que és Amartya Sen, i en fi, vull dir que és una dona molt implicada en tot el que és la mirada cap a la ciutadania, cap a la justícia, cap a lo social, no? Així que jo, aquesta setmana passada, de sobte em va venir a la ment el llibre de la Martha Nussbaum, que jo vaig conèixer fa uns 20 anys, i em va venir com una necessitat agafar-lo i anar amb ell, i després vaig pensar, i parlar-ne. Penso que no és l'única que n'ha parlat, però sí que ha fet, jo penso, i en aquest llibre, a més, concreta molt la seva proposta, però certament hi ha molts filòsofs també que han parlat del tema de la justícia i de la llei. Per exemple, Jacques Derrida, que té un llibre que es diu Fuerza de ley, el fundamento místico de l'autoritat, doncs és un assaig filosòfic que té molt interessant també en aquest sentit. Però jo volia, sobretot avui, parlar del llibre de la Nussbaum perquè penso que és evident, i se'ns fa molt evident, que hi ha en molts àmbits, però també en l'àmbit del dret i en l'àmbit de la judicatura, la necessitat que sempre molts ja anem reclamant, i que és la necessitat de les humanitats en un sentit molt profund, però també la necessitat de la literatura.
I perquè sembla que ara són com intentar barrejar oli i aigua?
Sí, com que estem en temps i en societats desperts...
Estem cada dia als tribunals, eh?
Sí, efectivament.
Si seguim l'actualitat, estem cada dia als tribunals.
I de fet, jo crec que el debat sobre la justícia és un debat molt important, i pensar i reflexionar sobre aquestes qüestions és necessari, no sols des dels judicis que salten i els fets, sinó en profunditat, no? Mm. De fet, estem... En temps molt tecnològics, però no ho dic ja en el sentit de la tecnologia, que bé, jo crec que és algo que pot ajudar i de valent, sinó en temps de pensament tecnològic. És a dir, estem en temps d'expertez. I amb l'expertez, sent només experts, doncs jo crec que el que és l'abordatge de les qüestions humanes, anem malament per aquí. Vull dir, quan algú és expert en alguna cosa, no sé, és expert en lleis, doncs algú que només és expert en lleis ni lleis pot saber, vull dir, perquè tot allò que té relació amb les ciències socials, amb les socials, amb l'ésser humà, necessita integrar amplis coneixements.
Home, és que la llei s'aplica després a les persones.
Efectivament, i a més, com no són màquines trivials, els comportaments de les persones, els contextos de les persones, no són contextos determinats. Mai una situació és igual que una altra. I evidentment que s'ha de legislar i s'ha d'enmarcar, però s'ha de pensar tot això, jo també entenc, i la formació. I estic convençuda, i a filosofia del dret, i que els... En fi, no vull dir que no, la formació no sigui adequada, però vull dir que...
Que li falta algo.
Que és molt necessària la literatura. Que són molt necessaris els llibres, que és necessari llegir Kafka, que és necessari llegir Dostoievski, tots bones lectures, bons llibres, són ineludibles per abordar, però com a font de coneixement, per abordar el que són la mirada del comportament humà. I en aquest sentit, el llibre de la Marta Nussbaum, jo crec que, i com molts altres, jo m'he centrat en aquest perquè crec, hi ha el seu títol, Justícia poètica, la imaginació literària i la vida pública. Bueno, penso que és un llibre al que probablement hauríem de tornar, o d'anar-hi pensant, no? Ella, el que es proposa, d'alguna manera, és, doncs això, mostrar la necessitat de la literatura en la formació de les persones que, de l'àmbit jurídic. Però tant un, ell diu, tant un sociòleg com un jutge, com un economista, com un polític, és necessari abordar aquesta complexitat del que parlàvem. No? I ella en el llibre cita, diu, diu, la reflexión sobre la narrativa tiene el potencial para hacer contribuciones al derecho en particular y al razonamiento público en general. Imágenes concretas que nos permiten imaginar este mundo en particular. Un marco intelectual general para abordar el nuestro más concreto. La Marta Nussbaum és una convençuda de que la novel·la està molt ben equipada per oferir una complexa, diríem, trobada de narrativa i crítica social. Ella diu que la lectura i la comprensió literària en un tipus concret de novel·les, que ella normalment diu que són les realistes, aquí parlaríem de textos, i ella en parla, de textos molt importants en la literatura clàssica i del segle XIX i XX, la necessitat d'anar a aquests grans textos per imaginar vides que són, poden ser diferents del nostre entorn social, però que tenen molt a veure amb la universalitat del comportament dels éssers humans. I per altra banda, una cosa de les que diu és que, a més, diu, això, ella diu, genera empatia, és a dir, la possibilitat de posar-se un en lloc de l'altre. No, entenem a vegades la literatura, Carme, com algo que, bueno, que és un divertiment fantàstic, vull dir que ens entreté molt bé. Però la literatura i la bona literatura és molt més que això. Precisament per algunes de les coses com les que diu la Marta Nussbaum, no? I en aquest sentit és una manera d'aprendre en una formació humanística més enllà del que es pot ensenyar, però que la literatura ho mostra, no? Per això, ja que n'hem parlat, per exemple, fa uns dies parlàvem d'un llibre del professor Malí, que ell aposta per una filosofia literària, que lo qual no deixa de banda els textos filosòfics, però s'hi posa i aporta la literatura perquè ens ensenya realment filosofia i ens ensenya psicologia, i agafa pues, els germans Karamazov de Dostoyevsky, per exemple, és aprofundir en l'alma humana, és en una psicologia, en el coneixement psicològic dels personatges, i jo crec que això és ineludible, no? Vull dir que en una formació humanística, penso com la Nussbaum, que això és ineludible, i està molt a fora, jo crec, hi ha, dic, de la judicatura i de tantes formacions.
Clar, si fa aquesta reflexió és perquè en realitat hi ha aquest distanciament, aquest allunyament del que és la base, no? La realitat que és la nostra condició humana, no? I per tant aboga per la necessitat de tornar a estrènyer, doncs, la relació entre aquests àmbits, no? Podríem dir el judicial, o com ara comentaves el filosòfic, sense perdre de vista, doncs, per què tenen sentit. Perquè és que després tot això va repercutir, bueno, en les persones.
Clar. Jo penso que és un coneixement molt important. És a dir, que, diríem, la relació entre poesia i coneixement, poesia en un sentit molt ampli, ella parla de la raó poètica, diríem, no? de la justícia poètica, però lo poètico, àmpliament, agafant-ho una mica per la bona literatura, per lo literari, està absolutament en relació, des de la meva perspectiva, amb el coneixement, en poder aprofundir, en conèixer les entranyes profundes del vivir humà, no? de l'alma humana, que a mi m'agrada dir, no? I penso que fugir d'això és apostar per la ignorància, perquè d'alguna manera...
I també per la injustícia.
Efectivament, efectivament. Sí, m'agrada molt que ho hagis dit així perquè van molt de la mà. I ignorante no és el que no té un títol, ni les ignoràncies estan... hi ha gent que no té títols i no ho és d'ignorant, i té força saviesa. Vull dir que efectivament la ignorància és un mal assumpte per la justícia, com tu dius, no? Perquè jo crec que va molt de la mà l'ignorància i la injustícia, no? Jo he sentit coses la setmana passada, et comentava abans, no hi entraré, però he escoltat gent molt... aparentment docta, parlant de justícia, i francament, que suposo que per això em va agafar com la necessitat de tornar
de
al llibre, a la justícia poètica, no? Jo crec que seria molt, molt necessari, per una banda, pel que diu la filòsofa americana, que diu perquè té la virtut la literatura i participo de generar empatia, comprensió i finalment compassió, que la compassió no és altra cosa que una emoció que ajuda a veure-hi més enllà. Bueno, no és altra cosa, ni és mucho la compassió, però és una emoció. I per tant, a vegades, i la Marta Nussbaum també fa una referència molt important aquí, les emocions no estan van a part de la raó. No van a part. Raó i emoció van junts. Però tenim una tradició, van junts, vull dir que s'integren. Quan parlem de raó separada de les emocions, estem en una irracionalitat, diríem. I aquesta idea de que les passions...
Home, és que les persones estan fets de les dues branques, no? No
integrades, podem... a més. Sí. I això, vaja, la neurobiologia... en fi, Antonio Amasio ho explica molt bé en els seus llibres, com precisament l'emoció està informant sempre la raó i permet prendre decisions. Si no tinguem emocions, probablement no podríem prendre decisions, no? Bueno, i tot aquest aspecte en el que sembla que lo racional és deixar les emocions de banda. I això no, el cervell humà no funciona així. I la vida humana, si la fem funcionar així, la fem funcionar sota, jo penso, diríem, l'amenaça d'una gran irracionalitat. Pensant que somos de los más racionales, però apartar l'emoció de la vida és una gran irracionalitat. Així és que ella diu, cita algunes obres... Ella, per suposar grans obres i més, no? El Proceso, El Castillo, per exemple, de Kafka, que són obres, en fi, que per entendre l'arquitectura del poder que planteja, i són novel·les, són grans novel·les, alguns són relats curts, però, per exemple, al final del Proceso hi ha una paràbola molt interessant que ve a resumir d'una manera metafòrica el gran problema, perquè d'alguna manera Kafka diu el poder existeix perquè l'home és obeient, no? Necessita obeir, però obeir en el pitjor dels sentits, no? El miedo, la gran dificultat d'abordar la llibertat, de fer-se responsable dels propis actes, de cargar con aquello que requiere que jo tome una posició, però una posició que me la creo jo, que no deixo que els demés. I d'alguna manera ho ve a dir també Dostoyevsky en Els germans Karamazov, en La leyenda del gran inquisidor, parla, no?, d'una manera magistral, la recomano a tothom, que llegeixi almenys aquesta llegenda, que és una delícia, tot el llibre, i jo crec que tot Dostoyevsky, i en fi, penso que tota persona que es dediqui a impartir justícia a l'hauria de llegir, Crimen i Castigo.
Crimen i Castigo, ara ho estava pensant.
Etcètera, no? I precisament ella parla d'aquests també, per suposat, a part de Kafka, dels germans Karamazov, de Crimen i Castigo, de com no, de Camí, d'Albert Camí, de l'Estranger, de La Peste, com no, de Tiempos Difíciles de Dickens, com no, i també de La Verdad de Pirandello o A Sangre Fría de Truman Capote. Ella diu, la comprensión literaria promueve hábitos mentales que conducen a la igualdad social en la medida en que contribuyen al desmantelamiento de los estereotipos en que se basa el odio colectivo. precisament...
Això que sona?
Això que sona em ve molt bé per dir una cosa que volia dir també potser per anar acabant, Carme. I ara sortint una mica del llibre de la Marta Nausum, però també ha arribat a les meves mans aquesta setmana un article del psicòleg i el terapeuta conegut Joan Garriga, que alguna vegada n'hem parlat també aquí, Joan Garriga, que es diu, l'article es diu La fraternité fracassada. I m'ha agradat molt també que m'arribés aquesta setmana l'article o que l'hagi pogut llegir, perquè penso que té molt a veure també amb el que parlem, no? Molt. És un article que penso que val molt la pena llegir. Diu, uno de los precios del mal patriarcal y la caída es la vergüenza, el escondite, el autodesprecio, el miedo, la falta de amor a uno mismo y a la vida, la pérdida de confianza y, por tanto, de la transparencia y la verdad. Se lee en Yerma una frase de gran sabiduría terapéutica. Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las escucha. Violencia, muerte, traición, desamparo, guerra, explotación, abuso, pobreza componen, entre otros, los grandes asuntos de la tragedia humana y rellenan el viaje de la vida con tramos inquietantes, angustiosos, al límite del precipicio y la dignidad existencial. Hechos que quedan muchas veces en habitaciones cerradas con llave de las moradas familiares o en nuestros inconfesables secretos biográficos arrinconados en las criptas de nuestro cuerpo. No salva lo que puede ser compartido y puede encontrar comprensión y un abrazo común. Nos cura lo que, al ser abierto, encuentra oídos y amor ajeno. No lo que nadie escucha. Ojalá nos permitamos que quede adormecida esta consanguinidad espiritual que yace en nuestra esencia espontánea como seres humanos. Ojalá estemos atentos a la hermandad esencial de todos, respetando el camino propio de cada quien, que podamos llorar juntos el dolor de los conflictos y a todas sus víctimas para que no tengan que perpetuarse.
Bé, doncs no ens queda ja més temps. Carme, la setmana que ve continuarem. Ja ens has deixat un tema per a la reflexió.
Pues,
justícia i literatura.
Reflexionem, Carme. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.